Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. Matí d'EGM, el primer de la temporada i el tercer de l'any, i una temporada més i un any més, RAC1 el tanca com la ràdio més escoltada de Catalunya amb 847.000 oients diaris. 847.000 oients diaris. RAC1 li treu a la segona emissora més escoltada, Catalunya Ràdio, 307.000 oients, que n'ha obtingut en aquesta EGM, que són 540.000. La tercera emissora, la SER, 384.000, i la quarta, la COPE, en 186.000 oients. És el tercer millor any de la història dels 22 que portem a RAC1. El tercer millor any. El programa que esteu escoltant, El món a RAC1, acaba aquest 2022 amb 636.000 oients diaris i suma 11 anys ininterromputs de lideratge. EGM rere EGM. 11 anys seguits. Tenim 228.000 oients ampliant l'avantatge amb el nostre immediat perseguidor, el Matí de Catalunya Ràdio, que té de 6 a 12, 400, perdó, de 6 a 1, 409.000 oients i 366.000 de 6 a 12. Completa el podi, l'Hoy por Hoy de la SER, amb 235.000. El quart lloc és Herrera en la COPE, amb 235.000. L'hora de més audiència de la ràdio a Catalunya és aquesta del món a RAC1, que té 358.000 oients cada matí, que és una barbaritat. 358.000 oients, que són més de 200.000 oients que el nostre perseguidor. Un exemple de la bestiesa de les audiències d'aquest programa és que a la secta de les 6, a les 6 del matí, són gairebé 100.000 oients cada dia. La resta de programes d'aquesta emissora pugen. La competència amb els Oscars, 178.000 oients. Vostè primer, amb el Marc Giró, suma 121.000. El RAC1 migdia, l'informatiu amb la Núria Travessa i el Xavi Rocamora, augmenta fins als 80.000. A la tarda, incontestable lideratge del versió RAC1 amb el Toni Clapés, el senyor Marcelí i companyia, que augmenten fins als 251.000 oients cada tarda. L'Islàndia amb l'Albert Om, 125.000. L'estrena de l'Anna Ballonesta dirigint el 9C és un èxit absolut, passant dels 70 als 112.000 oients. I el Tu diràs, amb l'Aleix Pariser, augmenta i puja fins als 117.000 oients. El cap de setmana, el Via Lliure amb el Xavi Bundó escala fins als 573.000 oients els dissabtes i 482.000 els diumenges, liderant incontestablement els dos matins del cap de setmana. I el rècord del Superesports amb el Xavi Puig, que lidera les tardes de dissabte i de diumenge. 310.000 oients els diumenges i 230.000 els dissabtes, bestial. I la primera pedra, que lidera amb 16.000 oients al cap de setmana amb la Noemí Polls. I què hem de dir amb aquestes dades? Doncs que tornem a somriure, hem recuperat audiència respecte a l'última EGM RAC1 i tanquem aquest any amb la tercera marca de la història. Ens mereixem tots un bon Nadal. No ha estat aquest un any fàcil per RAC1, amb alguns aspectes i algunes sotregades importants, com les baixes de la Montse Llussà o el David Marca, de qui ens arriben de tots bones notícies i els esperem aviat novament amb nosaltres perquè ni ells saben com els trobem a faltar. I l'última, diguem-ho que més feble, sentida també, la de l'Eudald Martínez dels serveis informatius amb missatge incorporat. Noi, si no saps jugar a futbol, queda't a casa, que és el que estàs fent amb un rotulià trencat. Torneu tots aviats. També per nosaltres ha estat l'any del terrible accident del Juanlu, que sortosament s'ha recuperat, miraculosament, com vam poder comprovar, dissabte ja de matinada al sopar de Nadal de RAC1. I tranquils, que la resta aguantem la finca. Recordo que uns dies després d'una festa de primavera que vam fer tots els treballadors de RAC1, i que esperem que repeteixi l'any que ve, els més veterans de la ràdio vam comentar que si RAC1 té aquest èxit és perquè la trompeta i l'embut i la cabra passa de mà en mà i de generació en generació dels que entren. Sembla com per si treballar aquí, en lloc de preguntar si saps locutar, ens preguntin si estàs com una cabra. Si respons que no, no et deixen entrar. I si dius que sí, cap a dins. I aquesta bogeria que tinc la percepció hem alimentat, per exemple, aquesta temporada amb el Mundial de Futbol, amb el Clapés, els versió RAC1 i la redacció d'Esports al capdavant com a grandiós exemple, ens dona una fotografia de com estem. del món RQ, doncs què dir? Doncs que acabem l'any molt feliços i molt contents. Ha marxat l'Anna Ballonesta i el Joan Lluís Garcia a noves missions dins de l'emissora, que, com ara dèiem, estrenades amb èxit, però hem fitxat Anna Alfonso i Jordi de Planell, la família continua, i de debò que continuarem rient i passant-nos-ho bé fent ràdio amb l'equip habitual del programa. Eternes gràcies, Xavi Pérez, Albert Sort, Jordi Saumell, Anna Alfonso, Mònica Usart, Dani Simón, Ramon Bartolí, Jordi Ramos, Marga Ortuño, Sergi Ambudio, Laia Framis, Jordi de Planell, Montse Girona, Nil Sant Martí, Marc Suí, Agustí Serrat, Joan Ferrer, Jordi Nieto, Albert Pedrol, Anna Làrcia, que han passat més hores en aquesta ràdio que amb les seves famílies. I gràcies a les redaccions d'informatius, d'esports, els correctors i el departament tècnic pel seu auxili. En fi, que RAC1, en un any ple d'obstacles, seguim allà dalt, més enllà dels farragosos i pesats números amb els que els omplim el cap tres dies l'any, i no cal donar més voltes. No cal donar més voltes. RAC1 és la ràdio líder, però també una dada molt significativa. I ho dic perquè segurament això no ho dirà ningú. La ràdio estem fent la nostra feina. És una època de cert nerviosisme social sobre on està la gent que parla català, si, com és obvi comprovat, estem perdent l'ús i costum de la nostra llengua. Avui és un gran dia per reivindicar-la, de sentir-nos orgullosos com a país de la nostra llengua. Més enllà dels cops de colze, 1,5 milió de persones cada dia escolten la ràdio en català, liderant clarament la llengua. Alguna cosa tindrà la ràdio quan la beneeixen. I aquest és un èxit col·lectiu del país. Siguin ràdios generalistes, ràdios locals o ràdios musicals. Més 1,5 milió de persones, que és una barbaritat. I aquí estem, els de RAC1, pel que faci falta. I liderant la ràdio de Catalunya i en català. I ens hem guanyat un bon Nadal, un gran Nadal. Gràcies a tota la gent de RAC1, a l'equip directiu, als anunciants que aposten per nosaltres i al grup que ens aguanta. I sobretot als oients per seguir-nos cada dia i sobretot suportar la brasa que els hi donem el dia de les audiències. És el que toca, perquè si no ens ho diem nosaltres, segur que no hi haurà cap altre, sobretot televisivament, que us ho expliqui bé. Per tant, i com cada dia, visca la ràdio, sempre a la ràdio, tots som un, i gràcies, 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 moltes gràcies. Són les 8:07, benvinguts al món.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Vinga, va, peu a terra, que ja és dijous, per fi és dijous i per fi és desembre, 1 de desembre del 2022.
En un dia que tornarà a ser fred amb màximes situades entre els 8 i els 13 graus, ambient especialment fred a l'interior. Ara tenim alguns bancs de boira a les comarques de Ponent, es desfaran, i alguns núvols també deixaran el cel tapat en sectors de la costa, el prelitoral, i algun ruixat a la tarda a les Terres de l'Ebre.
I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, matí complicat a les dues rondes de Barcelona, ara amb el trànsit més normalitzat a la ronda litoral en sentit sud, a Santa Coloma, i a la B20 Esplugues cap al sud, on els accidents havien fet tallar un carril, però a la ronda de dalt encara registra un altre accident per la zona d'Horta en sentit Trinitat, que genera més de 3 quilòmetres de congestió i manté un carril tallat.
I de seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. Irene Montero és avui la protagonista, bona part de la premsa, sobretot a la premsa de Madrid, que majoritàriament carrega amb duresa contra la ministra d'Igualtat. Després de l'esbroncada d'ahir al Congrés, que vam seguir en directe aquí al Món RAC1, després de molts dies en què ha estat la diana a tots els atacs d'enemics polítics, però algun també de foc amic, per l'aplicació de la judicatura que fa de la llei del només sí és sí, ahir a la sessió de control al govern, Irene Montero va carregar els neulers al PP dient-los això.
¿Qué hacen ustedes? Una campaña en Galicia que dice no debería pasar, pero pasa. Vigila tu copa, mujer, cuando salgas por la noche, la Comunidad de Madrid. Culpar a las víctimas de las agresiones que sufren. Ustedes promueven la cultura de la violación que pone en cuestión la credibilidad de las víctimas. Y miren, ustedes votan.
Silencio, por favor.
Així va començar una esbroncada de 6 minuts al ple que va acabar amb la portaveu del PP, Cuca Gamarra, demanant la paraula a la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, per contestar la ministra d'Igualtat.
Quiero dejar muy claro que es altamente ofensivo que una dirigente y una responsable política que tiene nada más y nada menos que la responsabilidad de dirigir las políticas de igualdad esté vertiendo estas afirmaciones en relación a un partido que ha luchado y va a seguir luchando por la igualdad en este país. Y lo que tiene que hacer la ministra es asumir sus responsabilidades.
A partir d'aquí, un pim-pam-pum polític i mediàtic que, com escriu avui Pedro Ballín a La Vanguardia, té un claríssim aire preelectoral que denota la creixent ansietat dels partits. Ara bé, aturem-nos aquí. Què va dir Irene Montero? Va dir que el PP promou la cultura de la violació. Però què és la cultura de la violació? Doncs ahir, l'editora del 9C de RAC1, l'Anna Ballonesta, ho va explicar la mar de bé. I deia això.
Segons l'ONU, cultura de la violació vol dir permetre que es normalitzi i es justifiqui la violència sexual i que s'alimentin les desigualtats de gènere. Posaré alguns exemples. Permetre que les dones visquin amb por és perpetuar la cultura de la violació. Que en un judici es plantegi si la víctima va fer prou esforç per evitar l'atac, si tornava sola cap a casa o si anava beguda, també és cultura de la violació. Quan es banalitza la prostitució o la pornografia, és promoure la cultura de la violació. Tractar les relacions sexuals amb dones com un trofeu i compartir-ho amb els amics i que ningú critiqui ni cridi l'atenció a l'amic que ho fa és cultura de la violació.
Això que deia l'Anna Ballonesta, que és precisament el que va també intentar explicar la vicepresidenta del govern d'Espanya, Yolanda Díaz, que recorda que Irene Montero no va acusar el PP de promoure o defensar les violacions, sinó que va parlar d'aquesta cultura de la violació.
La ministra de Igualdad se ha referido a un concepto académico que está reconocido por la ONU y también está reconocido por los organismos de igualdad de la Unión Europea. Y creo que esto también es bueno en política hacer pedagogía. Son conceptos académicos y efectivamente existen.
Però sigui per falta de comprensió, per ignorància, per interès polític o fins i tot perquè malgrat entendre-ho es van ofendre, tot plegat va derivar en aquest pim-pam-pum polític que dèiem abans i que ha deixat la ministra d'Igualtat pràcticament sola, només amb el suport del seu partit, perquè de nou s'ha eixamplat l'esquerda amb el PSOE. La part socialista del govern d'Espanya l'ha desautoritzada dient que les seves paraules no representen el posicionament de tot l'executiu, per deixar clar que només parlava en nom d'ella i del seu equip. Alguns ministres ho han fet amb més intensitat que d'altres, però en general tots se n'han desmarcat, des de Madrid, Arnau Mañé.
La més contundent contra Montero va ser la ministra de Justícia, Pilar Llop, que la desmentia i demanava rebaixar el to per no perjudicar les víctimes.
Ningún partido que ha firmado el pacto de Estado y que ha votado a favor de la ley integral fomenta ningún tipo de cultura en contra de las mujeres, pero lo que sí pido es que, por favor, que sean conscientes de que tenemos que seguir avanzando y progresando en los derechos de igualdad.
I la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, hi passava de puntetes. Evitava mullar-se, però en cap moment donava suport a la ministra d'Igualtat.
Estamos acostumbrados a la crispación, a la bronca en el Congreso, azuzada por la extrema derecha, azuzada por algunos grupos que tienen interés en generar este ambiente de conflicto, y yo creo que entre todos lo que tenemos es justamente que contribuir a un diálogo calmado.
Continuaven els calbots des del Congrés, en aquest cas des del PSOE. El portaveu dels socialistes, Patxi López, criticava que Montero entrés al joc.
Pues no han parecido las mejores palabras después de todo lo que hemos vivido en este Congreso, en esta comunidad, y precisamente ella, que ha sufrido esa agresividad verbal, no debiera de jugar con esto.
Això sí, Patxi López assenyalava que els responsables de la crispació són els partits de la dreta.
Al PP els va faltar temps per demanar una vegada més la dimissió de la ministra d'Igualtat, Cuca Gamarra.
Es de máxima gravedad. Alguien así no puede estar ni un segundo más sentado en el Consejo de Ministros, porque por su boca habla el gobierno de España, ni más ni menos. Y yo creo que todo tiene un límite. Y esto quien lo consiente es el propio presidente del gobierno, porque forma parte de su gobierno.
Y amb un toc condescendent, Alberto Núñez Feijóo se afegía.
Que no se ponga nerviosa, que asuma su responsabilidad y, por favor, que no siga embarrando la política española. Esta ministra lo que tenía que hacer, en mi opinión, simplemente era recoger su despacho. Es un disparate que el gobierno siga sin modificar la ley, sin rectificar la ley, y que esta ministra le dé lecciones a los demás.
I, esclar, no hi podia faltar Isabel Díaz Ayuso. La presidenta de Madrid insisteix que a la Moncloa hi ha una estratègia autoritària i que Espanya s'encamina cap a una dictadura.
Entre el nombramiento de los altos cargos políticos en el Tribunal Constitucional la abolición del delito de sedición y la arbitrariedad de la expulsión de una diputada en el Congreso, el Partido Socialista ha decidido destrozar la democracia. Y vamos camino de una dictadura sometidos por un tirano que pone en peligro el Estado de Derecho.
Ayuso ha rebut la resposta de la ministra de Justícia. Pilar Llop ho ha qualificat de bajanada perillosa perquè creu que l'objectiu d'Ayuso és incitar a l'odi. Per si no fos prou, avui el PP ha convocat una concentració davant el Congrés per demanar la dimissió de la ministra Montero i que revoqui la llei del només si és si. Per cert, encara sobre aquestes declaracions, segons l'Espanyol, la presidenta del Congrés dels Diputats, Meritxell Batet, ha eliminat del diari de sessions de la cambra les paraules pronunciades per Irene Montero, en concret l'acusació al PP de promoure la cultura de la violació. Segons el Digital, la presidenta del Congrés va prendre la decisió després de la sessió. Com deien, avui els diaris es divideixen entre els que justifiquen a la ministra Irene Montero i els que la critiquen amb molta duresa. N'informa Jordi de Planell.
A La Vanguardia, Pedro Barín creu que el nou tumult al Congrés constata l'ansietat creixent dels partits i vaticina que en aquest context la fúria i el plor tornaran. A l'Ara, Sebastià Zamora defensa que les paraules de Montero no eren ni incorrectes ni inexactes, encara que el PP, diu, reaccionés com un energumen amb un escàndol marca de la casa. El Punt Avui també assenyala els populars, lliçons les justes els diu, amb campanyes com les que fan a Galícia o a Madrid. En canvi, Joan Tàpia, al periòdico, reclama la dimissió de Montero i li retreu que crispi encara ara més la política. En la mateixa línia, a Madrid, les crítiques a la ministra són pràcticament unànimes. El País l'acusa de provocar el PP i Peridis la dibuixa amb una mànega ruixant gasolina enmig d'un incendi. A El Mundo, Arcadi Espada carrega contra Montero per excavar en l'abundant arsenal de la idiotesa contemporània. I La Razón assenyala la presidenta del Congrés, Meritxell Batet. Creu que les paraules d'una ministra acorralada i fora de si mereixien un càstig adequat a la injúria exhibada.
De tot plegat en parlarem a la tertúlia a partir de les 9 amb Neus Tomàs, Josep Martí, Vicent Sánchez i Joan Gilibert. Escoltem ara el comentari que hi posen dos col·laboradors del Món RQ. El primer és de la cap de política del periòdico, Júlia Reguer.
Vesteix-te amb malles, surt a córrer la nit. Què passa ara? No hauria de passar, però passa. Vigila sempre la teva copa. L'agressió sexual que no t'esperes és aquí dins. Aquests són els eslògans de les campanyes publicitàries de Galícia i Madrid a les que feia referència ahir la ministra Irene Montero. La cultura de la violació és un concepte que van posar sobre la taula les feministes dels 70 per explicar com es normalitza la violència sexual a partir de construir conductes i estereotips sobre les dones. Aquestes campanyes ens atribueixen la responsabilitat que no ens agredeixin i que no ens violin, oblidant que els únics responsables de la violència que patim són els que l'exerceixen. Posar el focus sobre les dones suposa culpar les supervivents i tan sols fomenta el qüestionament i la revictimització. En un hemicicle tan crispat com el Congrés dels Diputats, va sobtar que la ministra que ha patit els atacs masclistes de l'extrema dreta passi ara l'atac. Això també forma part de la construcció social de com ens hem de comportar les dones.
I el segon, el signa el cap de política del diari El Mundo, Ferran Boiza.
Irene Montero és cada dia més una dona aïllada, sense el suport dels seus companys socialistes al govern i ara també sense el suport del sector d'Unides Podem més proper a Yolanda Díaz. Malgrat l'espifiada amb la llei del sí és sí, Montero havia aconseguit frenar les crítiques dels seus aliats al govern, especialment per la virulència de l'extrema dreta de Vox contra ella. Ahir, però, que el com es va trencar. Ningú que no fos del seu cercle més pròxim va justificar els seus atacs al PP. N'hi ha dues raons per entendre per què només la ministra Ione Belarra li va donar suport. El sector socialista del govern no li perdona la greu errada de la llei del sí és sí ara que el Suprem s'ha sumat a les rebaixes de penes. I l'entorn de Yolanda Díaz té cada vegada més clar que Montero està preparant la seva candidatura a les generals. Els atacs de Pablo Iglesias a Díaz formarien part de l'estratègia, aplanarien el terreny pel trencament. Però la creixent solitud de Montero no és el seu únic problema. En realitat en té 43. Els 43 violadors beneficiats per la seva llei fins ara.
Gràcies, Ferran. Tot plegat mentre continuen els casos polèmics amb el nou text de la llei del només si és si. La Fiscalia de Barcelona s'ha posicionat en contra de revisar a la baixa dues condemnes sota la seva jurisdicció. Seguint el criteri marcat per la Fiscalia, suposen a rebaixar les penes a dos delinqüents sexuals condemnats amb sentència ferma a 12 anys i mig de presó, a 12 anys i a 6 anys de presó, respectivament. Les defenses aleguen que l'actual Codi Penal preveu penes més baixes pels mateixos delictes, però el Ministeri Fiscal diu que les penes imposades també hi encaixen. I un apunt més relacionat amb la violència masclista. Ja ha entrat a la presó l'acusat d'haver calat foc a la seva dona després d'arruixar-la amb líquid inflamable mentre dormia. Va passar dilluns a Artesa de Segre, a la Noguera, La dona té cremades en un 20% del cos i es recupera a l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona. 8 i 20 minuts, avui a la tertúlia, amb Neus Tomàs, Josep Martí, Vicent Sanchis i Joan Julivert, també parlarem d'anuncis de joguines, perquè a partir d'avui molts d'aquests esports de televisió seran diferents. Ja no hi haurà publicitat de nines o de cuines en què només hi apareixin nenes, o anuncis de productes tecnològics o d'acció en què només hi surtin nens. Així ho estableix el Codi Deontològic de Publicitat No Sexista que van acordar el Ministeri de Consum, d'Alberto Garzón, i la principal associació espanyola de fabricants de joguines i que avui mateix ja entra en vigor. Ho ens ho explica la Laia Framis.
El codi busca que els anuncis dirigits als menors de 15 anys siguin menys masclistes i incloguin menys estereotips de gènere. Inclou una 60 de punts i, entre d'altres, prohibeix caracteritzar les nenes amb connotacions sexuals o que es vinculi el rosa i les joguines de cures i bellesa a les nenes i el blau i les joguines d'acció i de tecnologia als nens. A més, també obliga els anunciants a descriure les joguines de forma entenedora pels menors i a dir quines aptituds fomenta aquell producte, com per exemple la creativitat, el desenvolupament físic o intel·lectual o la social. Finalment, els anuncis audiovisuals hauran d'incloure també pictogrames grans amb informació clara sobre el preu, el muntatge o si calen piles o algun altre requisit tècnic.
Per cert, una mostra més del masclisme que encara hi ha, conscient o no, va generar una situació incòmoda ahir a les primeres ministres de Finlàndia i de Nova Zelanda, Sanna Marin i Jacinda Ardern, respectivament. Durant una roda de premsa conjunta d'un viatge oficial de Sanna Marin a Auckland, un periodista els va preguntar si s'havien reunit perquè tenien moltes coses en comú pel fet de ser dones i joves. I Ardern no es va mossegar la llengua.
D'entrada em plantejo si algú va preguntar mai a Barack Obama i John Key si s'havien reunit perquè tenien una edat semblant. És obvi que hi ha una proporció molt alta d'homes a la política. Això és així, però també és obvi que dues dones no es reuneixen només pel seu gènere.
Sanna Marin també va respondre que es reunien perquè les dues són primeres ministres i els seus països tenen llaços importants de comerç. I atenció a aquesta altra dada. Un de cada quatre adolescents de 12 a 14 anys mira porno. I això augmenta amb l'edat. Dels 14 als 16 ja són la meitat. Els boomers haurien de recordar, i sobretot els que són boomers pares i mares, haurien de recordar les nostres èpoques i fer una comparativa. És evident que no es pot comparar perquè la tecnologia amb això juguen males passades. Repeteixo, de 12 a 14 anys, un de cada quatre, un 25%. La meitat dels 14 a 16. I un 65% entre 16 i 18. A més, cada vegada hi accedeixen abans i miren vídeos més agressius i més extrems. Tot plegat ho diu una enquesta feta a 10.000 joves, poca broma, no és una enquesta petita, 10.000 joves de Galícia, però els experts asseguren que els resultats són molt significatius, com perquè ens fem una idea del que està passant a tot l'estat. L'enquesta també diu que els nois miren el doble de porno que les noies, però que entre elles també augmenta clarament el consum de continguts explícits. Per tot plegat, els coordinadors de l'estudi creuen que el consum de porno entre els adolescents s'està convertint en un problema de salut pública perquè es pensen que el que veuen a la pantalla és de debò i després repliquen aquestes conductes agressives, humiliants i masclistes a la vida real. Reitero que aquest, fa temps que comentem aquí al Món RQ, que aquest és un dels grans problemes, si no el que més, que hi ha en aquests moments, que és l'accés a la tecnologia oberta de tothom. Però bàsicament d'adolescents i de nens i nenes. 8:24, el president de l'Aragó, el socialista Javier Lambán, encén un nou conflicte amb Pedro Sánchez. En les últimes hores ha apuntat que a Espanya li haurien anat millor les coses si Pedro Sánchez no hagués arribat a la secretaria general del PSOE. Ell hauria preferit que hagués guanyat Javier Fernández, el que era president d'Astúries. Lambán ho deia així de clar ahir durant una taulada de debat de les autonomies.
Cuando Alfredo Pérez Rubalcaba dimite de la Secretaría General en el año 2014, debió ser secretario general Javier Fernández. Yo se lo pedí, se lo rogué, se lo imploré. Javier se negó a asumir esa responsabilidad y mejor le hubiera ido a este país y mejor hubiera ido desde todos los puntos de vista si Javier hubiera asumido esa responsabilidad.
Y diu que el sistema de elección de primarias que aplica el PSOE es un invent maligno.
El Partido Socialista hizo unas primarias, esas primarias las ganó de manera abrumadora y absolutamente legítima el actual presidente del gobierno, el actual secretario general, Pedro Sánchez, y yo lo vengo diciendo en los últimos días, desde ese momento, y aceptando democráticamente aquella votación, al menos en esa parte de la política del partido me siento en minoría. Bueno, no me siento en minoría, estoy obviamente en minoria.
I tot i aquesta contundència, l'Ambar ha intentat treure ferro a les crítiques. De fet, en una piulada assegura que en cap cas aquestes paraules són una deslleialtat a Pedro Sánchez. Diu que discrepa en alguns punts amb el president del govern d'Espanya, però que compta amb la seva lleialtat i el seu suport. L'altre gran protagonista avui a les portades dels diaris és el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que manté la seva postura sobre les morts a la frontera de Melilla i reitera, tot i les últimes informacions, que no va haver-hi cap víctima en territori espanyol. Grande Marlaska va comparèixer al Congrés per segon cop per donar explicacions. Pràcticament, el govern espanyol el va deixar sol. L'oposició ja demana la seva dimissió i els socis de govern no estan satisfets amb les seves explicacions. Tornarà a Madrid, Joan Gràcia.
Marlaska no es mou de la seva posició. No es va perdre cap vida humana en territori espanyol. Qualifica les darreres informacions d'especulacions i surt en defensa dels cossos de seguretat espanyols, els quals, diu, van actuar amb professionalitat i rigor. El titular d'Interior també va anunciar que defensarà els agents afectats per acusacions com la del popular González Pons, que va dir dimarts que alguns gendarmes marroquins van arrossegar ferits i morts a l'altra part de la frontera. Marlaska posa a la seva disposició la defensa del ministeri.
Acusa a la Guàrdia Civil, que és la que estava en el operativo. Acusa a la Guàrdia Civil de cometer varios delitos de una extraordinaria gravedad. Informo a la Cámara que he dado instrucciones para que el ministerio se haga cargo de cualquier defensa, evidentemente, que pueda ser ante una denuncia a los mismos.
El ministre va insistir en la violència dels migrants que van tractar d'entrar i també va fer referència a que Espanya és un país d'acollida per a qualsevol sol·licitant d'asil que toqui a la porta, però que aquesta no es pot tombar a patades.
8 i 27, avui és el Dia Mundial contra el VIH, una jornada de record pels que ja no hi són per culpa de la malaltia. Obro parèntesi. Ho dic perquè això de ser boomer té també les seves conseqüències i és molt divertit dir-ho, però també per dia com aquest recordar que sortosament hem tingut un grup de gent d'investigadors, de metges, que han estat treballant, i aquí vull posar dos noms sobre la taula, el doctor Bonaventura Clotet, el doctor Josep Maria Gatell, entre molts altres, que des de fa anys que es dediquen a deixar-se la pell perquè pugui solventar-se una de les pitjors plagues on vam deixar pel camí amics i familiars per aquesta pandèmia mortal. I avui és un dia per recordar tota aquella gent, però també per conèixer millor la realitat dels que viuen encara amb el virus i el futur amb els tractaments i investigacions en marxa. D'entrada, una dada que convida molt a l'optimisme. L'últim any, els diagnòstics de VIH a Catalunya s'han reduït un 20%. El 2021 se'n van detectar 344. Actualment, a tot el país hi viuen 33.000 persones amb la infecció, segons ha pogut saber RAC1. D'aquestes, més de 29.000 prenen antirretrovirals cada dia, un tractament que els permet mantenir la càrrega viral indetectable, per tant, no poden transmetre la infecció a altres persones i, òbviament, tampoc desenvolupar la malaltia de la sida. Això fa que, a hores d'ara, una persona amb VIH que pren antirretrovirals tingui gairebé la mateixa esperança de vida que qualsevol altra. D'aquesta manera, els pacients amb VIH són cada vegada més grans. Per exemple, a l'Hospital Germans Trias i Pujol, la meitat dels pacients tenen més de 50 anys i els comencen a aparèixer altres patologies pròpies de l'edat, com les malalties cardiovasculars. Per això, un dels cavalls de batalla ara a les consultes dels serveis de malalties infeccioses és com tractar l'envelliment de les persones que fa anys van contraure el VIH. Informa Laia Colomer.
El Jordi, de 36 anys, en fa 10 que li van diagnosticar VIH. Des de llavors pren antirretrovirals i té el virus indetectable. No pot transmetre la malaltia a ningú. A RAC1 però lamenta que molta gent desconeix aquesta realitat, que és la de la gran majoria de persones amb VIH.
La societat en general encara no ha après a conviure amb persones que són VIH positives. Si ets VIH indetectable, significa que ets intransmissible i que no pots infectar altres persones i que, per tant, no suposa cap perill, ni a través del sexe, ni de la sang, ni de qualsevol altre tipus de manera.
El Jordi encara és jove, però molts dels pacients que atenen a la mateixa consulta que va ell ja comencen a fer-se grans. A molts els apareixen malalties pròpies de l'edat, com les cardiovasculars, la diabetis, l'obesitat o l'osteoporosi. L'investigador de l'IRSI Caixa i metge de Can Ruti del Barcelona Checkpoint, Pep Coll, explica a RAC1 que a mesura que es fan grans, el maneig dels pacients es complica.
Implica que s'han de donar més medicaments, implica que alguns medicaments poden tenir interaccions amb antirretrovirals, retrovirals, dir que s'ha de vigilar també aquest aspecte, no? Es va complicant, es van fent més complexes, no?, els nostres pacients.
De fet, segons Coll, la primera causa de mort de les persones amb IH són les malalties cardiovasculars i no pas la infecció.
Per cert, que els antirretrovirals també han permès que el 2020 fos el primer any en què no hi va haver cap cas de transmissió vertical del VIH a Espanya. Són els casos en què una mare passa la malaltia al seu nadó. L'investigador de l'IRSI Caixa i metge de l'Hospital Germans Trias i Pujol i del Barcelona Checkpoint, el doctor Pep Coll, una altra de les persones a qui també se li haurà d'agrair algun dia tota la feina que estava en la investigació del VIH i l'ajuda a la gent, assegura que si una dona amb VIH segueix al peu de la lletra el tractament antirretroviral, es pot quedar embarassada sense cap risc. Ho ha dit a RAC1.
Avui en dia, que hi hagi una transmissió vertical és un fet molt greu, vol dir que no hi ha hagut un control adequat de l'embaràs, no? Que hi ha hagut una mare que té la infecció i que no s'ha tractat. Però sabem que si la mare està tractada correctament i està indetectable durant tot l'embaràs, el nen no s'infectarà pel VIH.
En tot cas, quan un nadó neix amb VIH, cal començar a administrar-li antirretrovirals immediatament. De fet, investigadors de l'IRSI Caixa estudien per què els infants tenen menys reservori de VIH i assoleixen nivells indetectables del virus més aviat. Passa sobretot en el cas dels nens. De tot plegat, escoltem ara el comentari que signa la periodista de La Vanguardia i col·laboradora del Món a RAC1, Cristina Sáez.
El 2020 va ser el primer any que a Espanya no es va registrar cap naixement de nadó amb VIH i tampoc cap va controlar la infecció durant el part o la lactància. Això ha estat possible gràcies a que les dones que viuen amb el virus de la sida tenen accés a tractament antiviral d'alta eficàcia que manté el VIH a nivells indetectables en sang i que estigui indetectable fa que sigui intransmissible. Poden tenir fills amb un risc ínfim, quasi zero, de transmetre'ls la infecció. Això no passa a altres regions del món, com Orient Mitjà i Àfrica, on només un 20% de les dones amb VIH embarassades prenen fàrmacs antivirals. Per aquest motiu, neixen 150.000 nens cada any infectats que, si no es tracten, moren abans de fer 3 anys. Als països de rendes altes hem d'assumir un compromís amb la salut global. Cap virus entén de fronteres, com ja ens ha demostrat la Covid. Per tant, a més de per justícia social, perquè no podem permetre que altres parts del món hi hagi nens que continuïn naixent amb VIH i morint-hi, que sigui per aconseguir erradicar el malalt virus a tot arreu. No és una utopia, sinó l'objectiu global marcat per una OCDE per al 2030. Zero noves infeccions, zero morts i zero estigmes.
I les últimes hores també hem sabut que l'Agència de Medicaments dels Estats Units podria aprovar el primer fàrmac que frena la progressió de l'Alzheimer la primera setmana de gener. De debò que tot això són molt bones notícies. Aquesta és la intenció del regulador nord-americà després que a finals de setembre es confirmés la capacitat d'aquest medicament d'aturar, atenció, un 27% el deteriorament cognitiu de la malaltia de l'Alzheimer. Uns resultats que ara s'han confirmat en un congrés mundial que s'ha fet a San Francisco. L'han desenvolupat la farmacèutica nord-americana Biogen i la japonesa Eisai. A finals de setembre van avançar els resultats en un comunicat i ara s'han detallat en aquest congrés. El medicament és un anticòs que elimina una proteïna que s'acumula al cervell de les persones amb Alzheimer. Perquè sigui efectiva, cal administrar-lo durant 18 mesos, just al començament de malaltia, quan es diagnostica. L'agència nord-americana té previst aprovar-lo el dia de Reis, mentre que les farmacèutiques ja van explicar la seva intenció de demanar l'autorització a l'Agència Europea també a començaments de l'any que ve. Una de les coses que hauran d'estudiar els reguladors serà si el benefici del seu ús és més alt que els possibles o hipotètics efectes secundaris. També si la mort de dos participants a l'assaig, que en van ser milers i milers, estarien relacionades o no amb el subministrament d'aquest medicament. 8:33 minuts. Anem a Qatar.
El Mundial de Qatar es juga a RAC1.
Ja tenim definits la meitat dels vuitens de final del Mundial. L'Argentina de Leo Messi va guanyar Polònia i jugarà contra Austràlia, mentre que els polonesos, en Robert Lewandowski com a líder, s'enfrontaran a França. En canvi, se'n van al carrer Dinamarca, Tunísia, l'Aràbia Saudita i també Mèxic, que ha quedat fora en un final d'infart. Però d'infart vol dir que va recordar molt les lligues de Tenerife del Barça. Una patacada, la de Mèxic, que ha fet que el Tata Martino plegui del seu càrrec. Però anem a pams.
Els detergents de Tersolin, que t'ajuden a estalviar i protegeixen la teva roba i el planeta, t'ofereixen aquest espai.
Que aquest Mundial interessa, només cal mirar-ho amb les audiències de televisió que va fer ahir el partit de l'Argentina. No bones, no. Extraordinàries per ser un partit d'Argentina-Polònia. A Catalunya, un pràcticament 24% de quota de pantalla. Més de 500.000 d'espectadors. I a tot Espanya, 3.300.000 espectadors i també un 24% de quota de pantalla. I això només televisió espanyola. Recordem que també els partits es veuen per Gol Mundial. Li haurem d'afegir un percentatge important. Com dèiem, l'Argentina va guanyar 2-0 Polònia amb gols de McAllister i de Julián Álvarez, que van esmenar un penal errat per Leo Messi a la primera part, un penal que no ho era, tot sigui dit. En qualsevol cas, els argentins es van garantir passar com a primers de grup i Polònia com a segona, tot i fer un partit horrorós. Com s'ho van fer llavors? Doncs perquè amb la victòria de Mèxic 2-1 davant l'Aràbia Saudita no n'hi va haver prou perquè els mexicans li guanyessin el gol a baraix a Polònia, i això els va salvar. Per uns moments, el criteri que separava Mèxic de Polònia era el de número de targetes grogues, fins que els saudites a última hora van marcar i li van complicar encara més la vida als del Tata Martino, que es van quedar curts per només un gol. Després del partit, l'exentrenador del Barça anunciava que no continuaria com a seleccionador de Mèxic.
Yo soy el responsable máximo de esta terrible decepción y frustración que tenemos. No hay ningún motivo que ahora me haga pensar que el futuro debería ser de una manera distinta. El contrato se venció cuando el árbitro terminó el partido.
Això deia el Tata Martino, i mentre els mexicans intentaven marcar l'heroi, que els polonesos, que ja havien acabat de jugar, van esclatar al mig del camp quan van veure que serien els vuitens de final. L'enviat especial de RAC1 a Doha, Damià López.
Doncs sí, la Polònia de Robert Lewandowski continua viva al Mundial, tot i gairebé ni passar del mig del camp en la derrota 2-0 contra Argentina i no tenir ocasions de gol. A Polònia li va servir el resultat després d'haver guanyat Aràbia en la primera jornada i haver empatat amb Mèxic al debut. El tram final del partit d'ahir va ser dramàtic per Polònia. Pendents que Mèxic no marqués un gol en el seu partit contra Aràbia, els polonesos intentaven, com fos, evitar rebre un altre gol d'Argentina i a sobre no podien rebre targetes perquè el criteri del fair play els afavoria per desempatar amb Mèxic. Al final, festa grossa, i Robert Lewandowski, en declaracions a RAC1, parlava de derrota dolça.
Sí, ha estat una derrota dolça. Sabíem que Argentina seria complicat per nosaltres i també que havíem de treballar molt dur des del primer minut. No podem comparar-nos amb Argentina. El seu gol ha arribat molt aviat a la segona part i des d'aquell moment han jugat molt fàcil i ells tenen grans jugadors al final, però crec que podem estar satisfets perquè serem a vuitens de final.
Polònia tindrà un enfrontament duríssim. Els vuitens de final s'enfrontarà dimarts a les 4 de la tarda a la selecció francesa.
I com que l'alegria va per barris, avui és interessant com van reaccionar les ràdios a Mèxic i a l'Argentina, la Creu i la Cari, dos dels països que més intensament viuen el futbol. Evidentment, a Mèxic el drama va ser total, així com les crítiques al Tata i a tots els futbolistes.
¡Gol d'Arabia! ¡Se acabó la historia, señoras y señores! ¡México está fuera de la Copa del Mundo! ¡México desde 1994 no había dejado de estar en los mundiales! ¡México! Con esta selección y este entrenador se ha convertido en la peor selección en la historia de los mundiales.
I en canvi a l'Argentina, festa grossa per celebrar la victòria després d'un partit en què l'albiceleste va ser molt superior als polonesos.
Molina Lucero, el centro atal, remate y... ¡Gol! ¡Gol! ¡Argentino! ¡Alexis, Alexis, Macalite!
Argentina, Julián Álvarez, con una definición maravillosa.
Y ganó Argentina. ¡Ha ganado Argentina! Primera del grupo Argentina y juega con Australia. ¡Ha ganado Argentina!
Per cert, a Leo Messi li ha quedat clavada l'espineta d'haver fallat el penal encara que fos injust. Tot i això, diu que l'aturada de Szczęsny va ser l'espurna que va acabar d'esperonar els d'Scaloni.
Sentí mucha bronca al errar el penal porque sé que un gol te cambia todo el partido y que te hace jugar de otra manera, pero creo que a raíz del penal que erré el equipo salió fortalecido de eso, igual que la gente me bancó, me acompañó y bueno, creo que hicimos un gran partido, un gran juego.
sigui com sigui, la cara i la creu també és ben visible a la premsa de l'Argentina i a la premsa mexicana. Mentre uns encara es freguen els ulls, els altres qualifiquen la derrota de patacada històrica, n'informa Albert Pedrol.
Comencem pels argentins. El diari Olé assegura que els Scaloni van fer el millor partit d'aquest Mundial i que això els dona carta blanca per somiar després de dominar àmpliament Polònia. En la mateixa línia, el Clarín creu que l'Argentina va espantar els fantasmes i va regalar un ball a Polònia per classificar-se a primera i somiar. A la Nación, Juan Manuel Trenado escriu que si Messi va salvar la selecció contra Mèxic, ara la selecció va salvar Messi contra Polònia i conclou que en la millor actuació d'aquest Mundial l'Argentina va recuperar el sentit de comunitat sobreposant-se als mals auguris i dominant per completar el rival. A Mèxic, l'Universal lamenta que la selecció mexicana hagi segellat la seva pitjor participació en un Mundial en aquest segle. El Diario de México cita el Tata Martino dient que el seu contracte amb la selecció es va acabar quan l'àrbitre va xiular al final i es va consumar el que és el seu gran fracàs. La Crònica de Hoy també parla de fracàs anunciat i La Jornada ho qualifica d'un retrocés de 40 anys de la selecció mexicana que recorda a les seves pitjors èpoques.
20 minuts i les 9 i a Barcelona més d'un miler d'argentins van viure la classificació pels vuitens de final des d'una discoteca tocada al Port Olímpic, al Latin Palace. Ja fa dies que aquest local s'omple des de l'inici del Mundial i ahir no va ser una excepció. I era l'Àlex Massana.
Viure el futbol com els argentins és pràcticament impossible i entendre com viuen la seva selecció en un Mundial encara ho és més. D'alguna manera, però, te'n pots fer una idea. Si t'atances al Latin Palace del Port de Barcelona, on s'està reunint durant aquest Mundial de Qatar la comunitat argentina de Barcelona i Rodalies. Ple absolut, més de 1.500 persones en els tres partits de la fase de grups i amb la mateixa recepta, empanades, fernet i quantitats industrials d'animació. Se'n recorden de Maradona, dels anglesos, dels soldats de les Malvines i dels dos mundials que tenen a les vitrines. Y ama aquella manera tan pasional de viure-ho.
¿Puedo decir mala palabra o no?
Sí.
Uy, boludo, lo viví de puta madre, no sabes, no tenés idea. Unos nervios de puta madre, pero ganamos. Y eso es lo que importa al final.
Ganaste, estáis en octavos, Australia, ¿qué?
Bien, no quiero decir fácil, porque la verdad que hay que respetar a cada oponente en el Mundial, pero lo veo bien.
Dissabte més, vuitens de final contra Austràlia, a Qatar i també a Latin Palace de Barcelona.
Així doncs, l'Argentina jugarà dissabte als vuitens de final davant Austràlia, que abans havia guanyat 1-0 Dinamarca, i Polònia s'enfrontarà diumenge a França, que malgrat perdre davant Tunísia es va assegurar el primer lloc del seu grup. I avui juga la selecció espanyola, que s'enfronta al Japó a les 8 del vespre i en directe a RAC1 amb l'equip del Versió RAC1 i la redacció d'Esports. Els de Luis Enrique en tenen prou amb un punt per passar, tot i que han de guanyar per assegurar-se fer-ho com a primers. En canvi, Alemanya, que jugarà a la mateixa hora davant Costa Rica, necessita guanyar i que els japonesos, en canvi, no ho facin. Els dos primers d'aquest grup es creuaran amb els dos primers del grup F, que resoldrà abans a partir de les 4 i en directe a RAC+1. Per una banda, Bèlgica només li va la victòria davant de Croàcia, que és líder del grup amb 4 punts, mentre que el Marroc, també amb 4 punts, depèn de si mateixa contra el Canadà, selecció que ja està eliminada. Per cert, recordem que la francesa Stéphanie Frappart xiularà l'Alemanya-Costa Rica i que d'aquesta manera es convertirà en la primera dona de la història que xiula un partit d'un mundial masculí.
Històries de rentar roba amb Detersolín.
Espera, Maria, no posis la rentadora, que has barrejat roba blanca i de color.
No passa res, fem servir Detersolín Mixto.
Com dius?
Sí, podem rentar a 30 graus i barrejar la roba blanca i de color. Així estalviem?
Tu sí que en saps.
Els detergents Detersolín t'ajuden a estalviar i protegeixen la teva roba i el planeta.
Vuit i 43 minuts, d'aquí a un moment més temes, com per exemple que hi haurà una atracció nova que recordarà molt la que hi ha a Disney, d'aquella que va als Space Mountains, aquella que va a les, una muntanya russa a les fosques. D'aquí uns moments us ho expliquem.
Encara no saps què és el kit digital? Més de 200.000 empreses ja l'han sol·licitat. Si ets autònom o una pime de menys de 50 treballadors, demana ara el teu bo digital de fins a 12.000 euros. És el moment de treballar connectats, de fer créixer el teu negoci, de millorar la teva ciberseguretat, de gaudir dels beneficis de la digitalització. Uneix-te al canvi digital. Informa-te'n a acelerapime.es. Finançat per la Unió Europea. Next Generation. Pla de recuperació. Gobierno de España.
Però anem a veure. A tu què t'importa?
A tu què t'importa si crido els meus fills?
Si li crido fins fer-la plorar.
A tu què t'importa si li giro la cara?
Si li dic que no val per a res.
És la meva filla.
És el meu fill.
Són els meus fills.
A tu què t'importa?
La violència contra la infància o l'adolescència no és un assumpte privat ni domèstic. Ens incumbeix a tota la societat. A tu t'importa. Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030. Govern d'Espanya.
¿Jueves o previernes? Con Protos Crianza todo es cuestión de actitud.
Ni selfies, ni stories, ni res de res.
És cert, no ha tocat el mòbil en tot el dia.
Quina influència l'està fet el meu germà.
Deu ser la influència del Nadal.
A la PortAventura.
El Nadal és l'emoció que ho il·lumina tot. Del 19 de novembre al 8 de gener, PortAventura per Nadal. Entrades més hotel des de 65 euros i un dia a Ferrari Land inclós. Consulta les condicions a portaventuraworld.com.
Vols deixar de pensar en quina hora poses una rentadora o un rentaplats? Il·lumina la teva factura de la llum amb plaques solars de Solideo i independitza't dels de sempre. Ho has de fer.
Mal de cap? Gelocatil 650 mg amb paracetamol bloqueja eficaçment el dolor i la febre. Gelocatil, d'absorció ràpida contra el mal de cap, a partir de 14 anys. Ferrer, llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
Un bon motiu per comprar la sirena és gaudir aquest Nadal del pack de 4 lloms de salmó noruec premium amb un 30% de descompte en la segona unitat. Que fàcil que celebrar.
Una fría mañana de un 22 de diciembre, Ángel, el lotero de un pueblo de León, dejó de forma anónima un décimo en el buzón de un amigo, junto a una nota que decía: para la familia Rodríguez Lozano, feliz Navidad. Solo 4 horas más tarde, los niños de San Ildefonso cantaban el mismo número que Ángel había dejado en el buzón de su amigo.
Un sorteo extraordinario, lleno de historias extraordinarias. 22 de diciembre, Lotería de Navidad.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Gris, el musical, per fi arriba a Barcelona més brillant que mai per convertir-se en l'esdeveniment de la temporada. Gaudeix amb les seves divertides cançons que no podràs deixar de cantar i ballar. Gran estrena 3 de desembre, Teatre Tívoli, 10 úniques setmanes. Entrades a Grup Balanar i a musicalgris.es.
S'acosta Nadal i encara no tenim les figures del pessebre.
Saps on les podem comprar? A la Fira del Pessebre d'Olot, del 3 al 6 de desembre. Hi trobarem figures del pessebre, mercats de Nadal i d'artesania, espais de productes de quilòmetre zero i de Playmobil, activitats per a tota la família i Nadales al carrer.
Genial!
Fira del Pessebre del 3 al 6 de desembre al centre d'Olot. Més informació a descobreixolot.cat. Organitza Ajuntament d'Olot.
Les formes diuen que cal mantenir-les, però el millor és poder sorprendre amb elles. Gaudeix ara sense terminis d'espera de l'increïble disseny subcoupé de l'Audi Q3 Sportback i l'Audi Q5 Sportback, amb l'última tecnologia. Des de 490 euros al mes, amb 48 quotes amb EasyRenting i entrada des de 8.112 euros per a unitats limitades. Oferta Volkswagen Renting fins al 31 de desembre. Consulta en condicions a Audi.es.
RAC 1.
Vinga, nenes, que hem de derrotar aquest exèrcit enyordo. Jo ja porto les boles de drac ben enllustrades.
Aquest dijous el Mundial de Futbol es juga a RAC 1. A les 8, Espanya-Japó.
Una mica de xunxi, un lengotazo de saque i a guanyar la coja.
Amb Toni Clapés, l'equip del Versió, la narració d'Edu de Batlle i els comentaris de Dani Solsona.
Vinga, foteu-los un kamehame d'aquests que els deixa el cul com la bandera de Japó.
El Mundial de Futbol es juga a RAC 1.
No tenia una disfressa més gran de Son Goku? Hòstia, és que aquesta va, vamos, que sembla un botifarrà, tu, que rebentaré.
Amb el suport de Mitsubishi Electric.
És la teva calefacció.
RAC 1, tots som 1.
A les 8:48, continuem els apunts aquí al món a RAC 1. Una quarantena d'entitats socials i sindicals criden a manifestar-se aquesta tarda en contra de la reforma del Codi Penal. Aplaudeixen que caigui el delicte de sedició, però consideren que l'agreujament per desordres públics xoca frontalment amb tots els ets i uts amb el dret a la protesta. Per això reclamen als partits que aprofitin el tràmit parlamentari per retirar-ho. Entre la quarantena d'entitats hi ha Òmnium Cultural, el Sindicat d'Estudiants Marea Blanca, la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca o Alerta Solidària. La manifestació serà aquest vespre, a 8:15, davant de la delegació del govern espanyol a Barcelona. Avui la reforma del delicte tornarà a ser debat al Congrés perquè s'hi han de votar les esmenes a la totalitat. El que us explicàvem abans de la publicitat sobre PortAventura. que estrenarà l'any que ve una muntanya russa totalment tancada, inspirada en la pel·lícula Uncharted, gràcies a l'aliança amb Sony. Amb l'última tecnologia immersiva, és la primera muntanya russa, Dark Ride, de PortAventura. Esteve Giral.
La muntanya russa s'està construint, de fet, des de fa alguns mesos, però en secret, a la zona del Far West, amb una inversió de 25 milions d'euros. Ja se sap que estarà tota coberta i a les fosques, i farà que els visitants puguin viure una aventura plena de perills i de sorpreses. Viatjaran a la recerca d'un gran tresor a través d'una experiència immersiva que barreja l'adrenalina d'una muntanya russa amb la tecnologia digital, el que es coneix com a Dark Ride, el recorregut de 700 metres en un escenari de gairebé 5.000 metres quadrats i a 16 metres d'altura. La muntanya russa estarà inspirada en la pel·lícula Uncharted, protagonitzada per Tom Holland i Mark Wahlberg, gràcies a l'acord signat entre PortAventura i Sony. L'atracció s'estrenarà a mitjans de l'any que ve, tot i que no hi ha una data concreta d'obertura.
Aquest matí, a la tertúlia de El Món a RAC1, parlarem amb el professor de SADE, Xavier Pérez Coromines, que és expert en blockchain. I què és això, el blockchain? Doncs la base que hi ha al darrere de les criptomonedes. L'endemà de llegir a la Razón que la meitat dels joves espanyols d'entre 18 i 30 anys inverteixen o han invertit en aquest tipus de divises digitals, volem repassar amb ell l'ABC de les criptomonedes, quan van néixer, què són, si serveixen per alguna cosa i, sobretot, si poden ser una bona inversió o pot arribar a ser una enganyifa. Tot plegat el dia que hem escoltat per primer cop el màxim responsable de FTX, una de les grans plataformes mundials d'intercanvi de criptomonedes que, recordem, va fer fallida fa 3 setmanes. En una entrevista al New York Times, Sam Bankman-Fried admet que l'empresa s'ha anat en orris per culpa de la seva mala gestió, però s'excusa dient que no hi havia mala fe. El fundador de FTX deixa clar que no s'han butxacat diners per la porta del darrere i nega haver comès cap frau. Ara bé, reconeix el New York Times que milers d'inversions han perdut els diners per culpa seva i demana perdó.
I've made a lot of mistakes
Vaig cometre molts errors, coses que donaria el que fos per fer-les diferent. Mai vaig intentar estafar a ningú. Estava emocionat per les perspectives d'FTX fa un mes. Em semblava un negoci creixent i m'ha sorprès molt el que ha passat aquest mes. I és clar, reconstruint-ho, hi ha coses que m'hauria agradat fer-les d'una altra manera.
La fallida ha deixat un deute d'almenys 3.100 milions de dòlars amb els inversors. A Bankman-Fried l'acusen d'haver fet servir fons als clients per fer inversions arriscades amb una altra empresa que està vinculada amb ell. I per si no n'hi hagués prou, aquesta setmana a la fallida de FTX s'hi ha sumat a la suspensió de pagaments d'una altra plataforma d'inversió en criptomonedes, BlackFi. Dos senyals d'alarma que han portat el Banc Central Europeu a llançar una alerta. Assegura que les criptomonedes no són una bona inversió, recorda que el valor del Bitcoin s'ha esfondrat en mig any i pronostica que podria anar camí de la irrellevància. 9 minuts i les 9, una empresa armamentística de Saragossa assegura que ha rebut una carta bomba molt semblant a la que va esclatar l'ambaixada ucraïnesa a Madrid i va ferir lleu un treballador. La policia ha fet explotar la de Saragossa de manera controlada. L'empresa Instalazas, la fabricant dels llançagranades que el Ministeri de Defensa va enviar al govern de Zelensky. L'Audiència Nacional està investigant el paquet bomba de Madrid com si fos un atemptat. Mentrestant, Kiev ordena millorar la seguretat a totes les seves ambaixades i demana a les autoritats espanyoles que esclareixin urgentment el que ha passat. La Unió Europea amenaça Elon Musk de bloquejar Twitter als 27 estats si no controla els continguts d'odi o la desinformació. Així li ha traslladat el comissari europeu del mercat interior al nou propietari de la xarxa social durant una reunió telemàtica. Segons el Financial Times, el comissari ha exigit a Elon Musk que compleixi la normativa que s'aplicarà a partir del 2024. La llei obligarà els gegants tecnològics a eliminar els continguts il·legals i a frenar campanyes de desinformació o anuncis personalitzats segons els gustos polítics dels usuaris. Elon Musk hauria promès que complirà les lleis europees. I els Estats Units han condemnat a 20 anys de presó dos dels líders de l'assalt al Capitoli del gener de l'any passat. El jutjat federal de Washington considera culpables de sedició dos membres d'una espècie de milícia d'extrema dreta que van envair el Congrés nord-americà per impedir la presa de possessió de Joe Biden com a president. El jutjat considera que el fundador del grup Ultra i el líder del moviment a Florida són culpables de sedició per evitar la transició pacífica del poder i voler mantenir il·legalment Donald Trump com a president. De fet, la Fiscalia acusa el fundador del grup d'extrema dreta d'estar disposat a agafar les armes per evitar que el republicà marxi de la Casa Blanca. Tot i que les condemnes concretes les dictarà el jutge més endavant, la sedició està penada amb 20 anys de presó als Estats Units. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil han detingut un dels grups més actius d'Espanya especialitzat en robatoris mitjançant el mètode de l'encastament. Robaven cotxes de gamma alta a Madrid i després els feien servir per robar botigues i establiments de roba de luxe i telefonia de tot Espanya rebentant portes i aparadors. Els investigadors poden acreditar la seva implicació en gairebé 20 robatoris l'últim any, però sospiten que se n'han fet molts més. Són un grup itinerant i molt especialitzat, amb joves d'entre 22 i 35 anys que acumulen més de 200 antecedents. El sotsinspector dels Mossos, Jonathan Herrera, i el tinent de la Guàrdia Civil, Raúl Rico, els defineixen com amants de l'adrenalina.
Hemos detectado huidas en contra de dirección por autopista de 200 km por hora con el enorme riesgo de tener un accidente frontal.
En caso de ser sorprendidos por unidades policiales, no dudaban en darse a la fuga, en vestir, con el instrumento que suponen estos vehículos que empleaban, pues lo conseguían siempre.
A Catalunya van robar una botiga del Passeig de Gràcia, que se sàpiga, estancs i també caixers de bitcoins. UNICEF proporcionarà internet a totes les escoles del món des de Barcelona. Un equip de 16 persones s'instal·larà a l'antiga fàbrica de Cal Alier, al Poblenou, durant el 2023 i s'encarregarà de detectar quins són els centres escolars de tot el món, d'arreu del món, que no tenen accés a la xarxa. Segons llegim avui, el Viure de la Vanguardia. Ho promou Giga i la intenció és que creïn les infraestructures necessàries per solucionar la carència a través d'un fons de 4 milions i mig d'euros que l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat i el Govern d'Espanya s'han compromès a aportar. El govern ja està analitzant i estudiant el decàleg de propostes que hi ha fet arribar Junts per Catalunya per negociar els pressupostos. Es tracta d'una proposta de màxims en què Junts apuja el llistó i recupera el seu perfil més ideològic. Entre d'altres, els postconvergents aposten per a rebaixar l'IRPF, garantir que es faci el projecte del Hard Rock o donar més diners a l'escola concertada. Una proposta de màxims que es fa difícil de compaginar amb la dels comuns, que volen fer tot el contrari. Sigui com sigui, Junts reivindica que ara que estan fora del govern defensaran les seves polítiques amb dents i ungles, Adrià Santasusagna.
Junts treu la seva vessant més ideològica i farà suar el govern si vol el seu suport pels pressupostos. El partit de Turull i Borràs posa el focus a la fiscalitat, reduir mig punt del tram més baix de l'IRPF, deflactar un 3,5% tots els trams per compensar la inflació o mica en mica anar bonificant pràcticament la totalitat de l'impost de successions. Les diferències amb Esquerra i els comuns, ara amb Junts des de fora del govern, no només són en economia, també en el model de país. Junts defensa aferrissadament el projecte del Hard Rock o, per exemple, reclama una unitat específica dels Mossos d'Esquadra que s'ocupi de les ocupacions. De tot plegat en parla el secretari general de Junts, Jordi Turull.
Totes les mesures per nosaltres són importants. No anem amb un to ni de línies vermelles ni de etcètera, etcètera. Anem amb un to de donar resposta i solucions a les necessitats dels catalans. Esperem, doncs, que el govern les acabi acceptant.
Junts marca perfil també en educació i és que volen revertir l'infrafinançament de l'escola concertada i augmentar el preu dels mòduls un 30%. Tot plegat en aquest decàleg, en què també demanen al govern que es prepari i que treballi per aconseguir l'autodeterminació.
Per cert, que el govern millorarà els aïllaments a les portes i les finestres de les escoles i canviarà el dispositiu de calefacció a 300 centres per reduir l'impacte energètic. El conseller d'Educació, Josep González Cambray, explica que la mesura també busca que els alumnes estiguin còmodes a les aules.
El que també pretén és edificis més confortables i saludables per a alumnat i professionals de l'educació, uns millors aïllaments i millors calefaccions que faran que la temperatura dins dels centres també sigui més adequada, 300 actuacions desenvolupant aïllament de finestres, la part interior i exterior de l'edifici, també el que fa a parets, a façanes, a portes, a cobertes.
Els canvis a les classes i a les calefaccions començaran l'any que ve amb una actuació que costarà 102 milions i que està finançada amb fons europeus. Sí, estem a tres setmanes mal comptades per un dels grans dies de la ràdio, que és el de la loteria, el del Gordo. Ja sabem quins són alguns dels dècims més buscats. No és el de RAC1. Sí, que algú deia algun dia, hauríem de canviar el número, perquè, i no, perquè som dels que si canviem el número passarà el que passarà, que es tocarà. Per tant, allà continuarem. Entre altres, però, sabem que els números més demanats, un és el... un número molt lleig, vaja, això de números lleixos jo no tinc... Bueno, 24.222. 24222, que és una combinació que encaixaria amb la data que va començar la guerra de Rússia contra Ucraïna. Va molt buscat el 14.522. El dia de la final d'Eurovisió en què Chanel va quedar tercera. I el 8.922, el dia que va morir la reina Elisabet II. I una altra fita d'aquest any, quan van deixar de ser obligatòries les mascaretes i que correspon al 20.422. És obvi perquè fa les terminacions, les més venudes ja el 22, com podeu comprovar, perquè és l'any en curs, però també el 19, en homenatge al Covid. Com és tradició, el sorteig es farà el dia 22 de desembre i, com sempre, el seguirem aquí al món a RAC1. Pràcticament les 9, la Plataforma per la Llengua i el Departament de Cultura impulsen per primer cop Saga, un saló de gaming en català. Serà aquest cap de setmana a la Farga de l'Hospitalet de Llobregat. La idea és que sigui un punt de trobada de les empreses creadores de videojocs i dels centres que ofereixen formació en aquest sector. Però també hi ha un espai molt ampli pels aficionats que podran jugar i comprar les darreres novetats de videojocs que tenen versió en català. Informa Marc Simón.
Entre d'altres, des del Saga es podran seguir en directe diverses competicions organitzades i locutades en català, també veure els millors equips del League of Legends contra el Barça o posar-se a la pell d'un pilot de Fórmula 1 amb un simulador de curses. També hi haurà un espai amb més de 300 places per poder instal·lar un ordinador i jugar online durant 36 hores. Al Saga hi participen una cinquantena d'expositors entre clubs, empreses i centres de formació de videojocs i esports electrònics. Amb tot, el Saló neix amb la idea d'incentivar el català en el sector del gaming. Actualment, Catalunya concentra el 50%